Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6, sigueu tots benvinguts a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, al programa Persona i Vida, patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Salutacions cordials. Al control tècnic ens acompanya Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrión. En el programa d'avui parlarem de com prevenir les malalties que apareixen a l'estiu, i ho farem amb el metge internista, treballa a urgències a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i també és membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, el doctor Adalbert Marquès. Però, com sempre, comencem recordant-vos el correu electrònic del programa per si ens podeu fer arribar algun suggeriment o alguna proposta, i repassem les notícies més destacades en el camp mèdic dels últims dies.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Els infarts s'han etiquetat com una patologia pròpia d'homes, però les malalties cardiovasculars són la primera causa de mortalitat també entre les dones. En canvi, els metges han constatat que elles tarden fins a 14 minuts més a avisar el servei d'emergències en unes circumstàncies en què cada minut és important per salvar la vida i perquè les seqüeles siguin menors. La cap d'hemodinàmica de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Josepa Mauri, explica que quan una dona té dolor al pit o té símptomes més subtils, com pot ser malestar, mal als braços, falta d'aire, no ho identifica com un infart. Per tant, no crida el sistema, no es posa en marxa el sistema. Els segons compten i els segons compten també per les dones. La conseqüència és que la taxa de mortalitat per infart entre les dones és superior a la dels homes. Per això la Generalitat ha engegat una campanya perquè les dones prenguin consciència que elles també poden tenir un atac de cor i que han de trucar amb rapidesa al 112. Un altre fenomen que han notat els cardiòlegs és que augmenten els infarts en persones joves de menys de 40 anys, tant en el cas d'homes com també en el de dones. Són malalts joves que esdevenen crònics i necessitaran medicació tota la vida. Al nostre país, a Catalunya, hi ha 6.500 infarts cada any entre homes i dones. El 2010 va entrar en funcionament el protocol Codi-Infart, que va reduir significativament la mortalitat. La mortalitat en homes és del 5,3% i en dones una mica més elevada, del 8,3%. Només un de cada tres pacients recorre el 112 i el 30% dels infarts els diagnostica el sistema d'emergències mèdiques. I avui també us volem explicar que l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya alerta dels riscos de la sobreexposició solar i de l'augment dels càncers de pell, sobretot en aquesta època estiuenca, i ha alertat que els melanomes han crescut un 38% els últims 4 anys. L'associació ha advertit en un comunicat que una exposició inadequada pot tenir greus conseqüències per la salut i que un 25% de persones més grans de 65 anys desenvoluparà aquest tipus de càncer. Per això aquesta entitat ha iniciat una campanya de conscienciació per la població, en la qual, a més dels consells habituals, com evitar prendre el sol entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda, o usar sempre crema protectora, i incideix sobretot en les mesures de protecció i prevenció pels infants. I més notícies. Com més aviat millor. Aquesta és la recomanació que fa l'Organització Mundial de la Salut quan es parla de fer front al virus del VIH. L'organització ha recomanat començar els tractaments contra la sida en una fase més primerenca per evitar 12 milions de morts i 19 milions de noves infeccions des d'ara fins l'any 2025. Segons l'OMS, això portaria el virus a un declivi irreversible. Aquesta entitat recomana a partir d'ara iniciar el tractament quan els leucòcits de defensa, el CD4, siguin inferiors a 500 i no per sota de 350, com prescriuen les actuals directrius. També aconsella tractar tots els infants menors de 5 anys totes les dones embarassades o en període de lactància i totes les persones contagiades que tinguin relacions amb un altre que no té el virus, independentment del seu nivell de leucòcits. L'organisme calcula que amb aquests paràmetres fins a 26 milions de persones infectades serien susceptibles de rebre els medicaments antirretrovirals, 9 milions més dels que els podrien rebre actualment. Per fer-ho, caldrà augmentar la inversió anual un 10%. Actualment s'hi destinen gairebé 18.500 milions d'euros.
Persona i vida, amb Gerard Carrión.
I com us dèiem a l'inici del programa, avui parlarem de com prevenir les malalties que apareixen sobretot a l'estiu. Per exemple, la deshidratació és la pèrdua excessiva d'aigua i que no ha sigut reposada. La deshidratació pot produir-se per estar en una situació de molta calor, sobretot si hi ha molta humitat, exercici intens, falta de beguda o també per una combinació d'ells. Per evitar-la s'ha de beure aigua o begudes isotòniques. No és molt recomanable beure begudes molt ensucrades, com les begudes de cola, almenys és aconsellable alternar-les amb aigua. Encara que es pensava que era millor beure glopets curts, ara es recomana beure glops grans perquè s'absorbeix més ràpid. La causa és que un volum gran en l'estómac accelera el buidatge gàstric. De totes maneres, l'aigua en l'estómac no ha de molestar durant l'exercici. Els símptomes de la deshidratació, a banda de la sequedat de les mucoses que provoca la set, poden ser nàusees, mal de cap, també falta de força o disminució del rendiment, fatiga mental i física, i empessigar la pell sense clavar l'ungle es queda la marca. I parlem els propers minuts amb el doctor Adalbert Marquès. Ell és metge internista, també és membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Molt bona tarda, doctor.
Bona tarda.
I moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres i a l'audiència.
Parlarem de les diferents malalties. Vostè en destaca unes quantes que són les més habituals, com per exemple hem comentat la deshidratació, però hi ha moltes altres malalties que apareixen durant aquests mesos d'estiu, no?
Exacte. I de vegades relacionades amb aquesta, com ja veureu al llarg del programa. Bueno, el que comentaves de la deshidratació, molt important la ingesta de líquids. La ingesta de líquids, nens petits i persones grans, sobretot. La persona jove, sobretot si fa molt exercici, òbviament evitar-ho fer si hi ha situacions, com tu comentaves, de molta calor, de temperatures altes i molta humitat, l'aixafogor. Això impedeix o dificulta el que seria l'evaporació de l'aigua per la suor i, per tant, el refredament del cos. I, bueno, el que comentàvem al principi, de el millor remei, pues, hidratar-se, beure molts líquids. Per què és tan important la gent gran i els petits? Els petits, perquè potser no ens n'adonem que necessiten, malgrat que potser de vegades inclús ploren i no sabem per què, i potser és que el que tenen és set, nanos de pocs anys, pocs mesos. I després la persona gran, perquè la sensibilitat a la manca d'aigua, la set, que és un reflexe, podríem dir, per la compensar aquestes pèrdues de líquid, no el tenen tan sensible i, bueno, potser no en veuen tant. Sobretot malalts o persones grans que prenen medicació de tipus sedant, tipus neurolèptics, persones que poden estar començant a tenir un Alzheimer, és fonamental forçar una mica la ingesta de líquids en aquestes situacions d'altes temperatures i humitat, alta o baixa, sobretot si hi ha alta temperatura.
És cert el que hem comentat amb la definició, que s'ha de veure glopets una mica pronunciats, que no siguin petits glopets.
A veure,
que
més
abans es deia que sí, que eren petits.
A veure, la persona gran, un glop, el que seria una deglució d'un volum important d'aigua en un moment donat, pot afavorir una broncoaspiració. O sigui, el que són volums alts en poc temps. Això suposo que les recomanacions van per aquí, no? No veure petites quantitats separades per temps important, sinó fer un volum important perquè l'absorció seria més ràpida. Òbviament, clar, això s'ha d'ajustar a la persona, perquè la broncoaspiració, que és un problema també de persones grans, polimedicades, neurolèptics, Alzheimer, doncs clar, si li dones un got d'aigua i li fas empassar en pocs segons, doncs potser tindrem un problema encara pitjor.
Clar,
no?
Perquè aquí diu la causa és que un volum gran en l'estómac accelera el buidatge gàstric.
Sí, però bueno, si li donem en culleradetes, per exemple, en casos extrems, doncs donem diverses culleradetes una darrere de l'altra, no? No
més seguides,
fer, més seguides, però no de cop i volta tot el líquid.
Recomanacions perquè no...
Recomanacions.
Deshidratar-nos, bueno, beure aigua...
Beure líquids, evitar l'exposició, sobretot a les hores d'altes temperatures
tan intenses,
fer l'exercici, un sobreexercici, això seria més propi de persona jove o persona madura, però també persones grans. Pues si fan exercici perquè els agrada, que òbviament compensin amb la hidratació, i bueno, si hi ha aire condicionat, sistemes de ventilació, això és molt important, perquè clar, si hi ha molta xafogor, també, malgrat que hi hagi una bona ingesta, doncs, l'evaporació també queda dificultada, no? Sistemes de ventilació, un ventilador mateix, doncs, també afavoreix el refredament del cos. No?
Aquí parlaríem tema de l'aire condicionat.
De l'aire condicionat, que també pot ser un perill, perquè una exposició a temperatures baixes pot afavorir infeccions respiratòries, això com passa a l'hivern, per exemple.
I abans de fer esport, és recomanable doncs, passar un control, una revisió mèdica exhaustiva.
Bueno, això sempre. Això tant a l'estiu com a l'hivern, en qualsevol moment, no? De fer una mica de revisió i no fer... durant l'any doncs, potser no s'ha fet exercici i de cop i volta doncs, a l'estiu ens sentim allà amb ganes de fer-ho tot, bueno, de fer-ho de forma progressiva.
Quines són les malalties més freqüents ara a l'estiu?
A part d'això de la deshidratació, que això ho veiem sovint als hospitals, als serveis d'urgències...
Aquesta és la primera.
Comencem a veure algun cas, no? I d'aquí 4 dies, quan comenci la calor, que gràcies a Déu encara no ha arribat, la calor aquesta de l'estiu...
Ara diuen que els propers dies sí que...
Ja toca,
que
sí, clar, sí. Pues ara en veurem, no? El que passa en 2 o 3 dies de molta calor i molta xafogor, sobretot, pues, tenim la deshidratació. I, secundàriament, veiem molta infecció urinària. La persona que beu poc líquid, orina menys, evapora més per compensar aquestes temperatures altes, i aleshores la diuresis, el que seria l'eliminació dels gèrmens que poden haver a la via urinària, queda limitada, hi ha poca diuresis, i aquests gèrmens, bueno, pues, pugen i donen infeccions que poden ser molt greus, inclús mortals. Només per això, per la manca d'aigua, no? Per la manca d'ingesta de líquids.
O sigui, la gent que li costa beure aigua, que faci l'esforç i que begui aigua, i durant tot l'any també, a l'hivern també s'ha de beure.
Sí, a l'hivern també, però clar, ara a l'estiu més, no? Si a l'hivern fem 1,5 litres, 2 litres, ara a l'estiu, quan fa molta calor, pues, 2 litres, entre 2 i 3 litres. Òbviament, les persones que tenen insuficiència cardíaca, que hi ha una sèrie de recomanacions de que això no sigui tant, bueno, pues... Pues limitat en funció també de les necessitats. Les persones que prenen diurètics ho han de tenir en compte també, perquè de vegades aquesta sensibilitat pot estar més o menys reduïda, però a més forçada per lo que serien una sèrie de fàrmacs, i això pues, pot afavorir també situacions de deshidratació, no? Perquè el cos, òbviament, retindria més líquid, però aquests fàrmacs afavoreixen l'eliminació per l'orina, i compta també, o sigui, el que serien sedants, neurolèptics i diurètics poden afavorir aquestes situacions de cop de calor i d'augment de temperatura corporal patològic, no?
El que faci molta calor també és, suposo, un component psicològic, que a vegades ens crea neguit i ens neguiteja i ens provoca a vegades...
Pot alterar...
Alterar el nostre sistema habitual nostre.
Home, sí, pot alterar una mica, però vaja, tampoc jo no crec que això generi situacions especialment conflictives a nivell de malalt psiquiàtric, etc. Home, potser si ja comença a fer una situació de cop de calor sí que es manifesta, per trastorns neurològics, per trastorns pues, de confusionals...
O la feina, això seria també, en alguna situació així conflictiva...
Sí, bueno, home, sí, segons quines feines, pues sí que pot afavorir també, no? Però vaja, en principi.
Després hi ha el tema, vostè destaca els riscos de l'aigua i accidents infantils.
Bueno, seria una altra patologia que es dona més a l'estiu, traumatismes, caigudes, accidents, i per desgràcia, pues, cada any sabem de la notícia d'algun nano pues, que s'ha ofegat, no? Sobretot
les
els pares.
Les piscines,
de vegades els embassaments d'aigua al mar, no? A la platja, pues, tenir-ho en compte els pares i els curadors d'aquests nanos petits, bueno, pues, per previndre aquests accidents que per desgràcia cada any passen. No?
Després un altre punt són aquests viatges exòtics, que també tornem a dir que s'ha de fer un control, una revisió
Exacte.
Ben feta abans d'anar a països, per exemple, de l'Àfrica,
uh-huh.
i vacunar-se, o de l'Àsia també.
Sí. Molt important. Tenir en compte una sèrie de recomanacions, de consells i de medicaments per previndre pues, la malària, per exemple, el paludisme, o per previndre les infeccions per salmonella, bueno, i un altre tipus de patologies també associades a aquests viatges, que es donen unes recomanacions a centres que ja a Barcelona tenim diversos, on preparen el viatger. No? Això és molt important, les agències de viatges ja tenen les adreces, tenen els contactes, i les persones que faran viatges d'aquestos, sobretot preparar-se en aquest sentit, perquè cada any, per desgràcia, pues, també veiem algun cas de paludisme o d'infeccions per malalties aquestes tropicals que diem.
També, doctor, hauríem de parlar de l'alimentació, el que mengem, i vigilar per evitar problemes com gastroenteritis. potser per un excés de prendre molta fruita i molts líquids.
Exacte. Bueno, excés de fruita i líquids ja va bé, però sí que el tema del rentat del menjar, tenint en compte la salsa maonesa, no? La clàssica, la salmonella, porta ou, mirar de preparar-la, potser hi ha una alternativa, que és en comptes d'ou barrejar-la, és barrejar llet i oli, no sé exactament en quines proporcions, però queda molt bona també, i això ens pot estalviar més d'un ensurt, no? Precisament els restaurants em sembla que tenen l'obligació de preparar la salsa maonesa d'aquesta manera i evitar l'ou cru, que és el més perillós.
Com les cremes, també.
Les cremes, si ja són cuites, ja la cosa és diferent, però, òbviament han d'estar després ben conservades, no?, a temperatures baixes. No, evitar l'exposició d'aquests aliments a temperatures normals, no?, que serien altes i que poden afavorir el desenvolupament d'infeccions.
Ara amb la calor també, el tema dels mosquits, que n'hi ha molts, i abans potser no en teníem a la ciutat i ara també n'hi ha.
També n'hi ha, si s'han fet bassals, i el rec inclús de plantes de jardí, etc. El famós mosquit tigre, no?, que fa aquestes picades tan importants, que fan aquestes lesions tan importants per la seva picada, s'ha de tenir en compte, i després les picades de les meduses, no? També és molt important. Avui dia hi ha unes cremes solars que porten barreja d'un antídot contra aquests verins, això és una novetat de fa pocs anys, i després, si en cas que hi hagi una picada, anar directament al puesto de socorros que pot haver allà a la platja, no? I, tenen preparats a base d'àcid acètic, em sembla que és com el vinagre, no? Això va molt bé, també.
Hem de vigilar, amb aquestes meduses, que n'hi ha moltes, i més ens ho han avisat, sobretot aquest estiu, a la costa.
Aquest estiu ja en tenim, no? Jo encara no m'havia assabentat, però veig que tu, que estàs treballant aquí, sí, ja teniu la primícia, no? Però sí, si no hi són, hi seran d'aquí 4 dies, amb la calor ja tornen.
Doncs avui al Persona i Vida parlem amb el doctor Marquès, metge internista, també membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, d'aquestes malalties que apareixen a l'estiu. Estem donant consell, no, doctor, com prevenir-les.
Exacte, com prevenir-les, o en cas que apareguin, què s'ha de fer, no? Els casos de gastroenteritis, si es tolera, òbviament, si hi ha molts vòmits i són incontrolables i no es pot ingerir líquids, no es pot ingerir aliment, s'ha d'anar a un hospital, sobretot que hem comentat abans, nanos petits, persones grans, per evitar la deshidratació. Si es tolera la ingesta oral, hi ha una sèrie de solucions que es poden preparar ja a casa, barrejant, això per internet es pot trobar, suc de llimona, una mica de sal, bicarbonat, etc., per fer un concentrat isotònic, ingesta de líquids, i per compensar-ho, evitar el que són els antidiarreics. Pensem que la diarrea no deixa de ser un mecanisme de defensa per expulsar una sèrie de bactèries. Òbviament, si hi ha una indicació concreta, el nostre metge ens ho donarà, però no prendre antidiarreics ja de buenas a primeres, però això pot donar més problemes que no la mateixa gastroenteritis. I sobretot això, no? Si no hi ha ingesta, potser s'ha d'anar a un hospital. Si passades unes hores veiem que la persona no controla els vòmits, s'ha d'anar a l'hospital potser per fer sueroteràpia. Òbviament no s'ha de fer de forma immediata, no? Però s'ha d'esperar unes hores, i segons la persona, no? Una persona més fràgil s'haurà d'anar abans, i potser una persona més gran pot esperar d'un dia per l'altre, com que dius, si és que la quantitat de pèrdua de líquid per diarrea, per vòmit, no és gaire important.
Costa més que et marxi la gastroenteritis a l'estiu?
No, en principi quan l'agafes igual que l'hivern.
Ha de seguir el seu procés.
Exacte, seguir el procés i mirar de compensar les pèrdues amb la ingesta de líquids, òbviament que ha de ser superior en funció, sobretot quan hi ha molta diarrea, ingerir molt de líquid, i si no es pot fer, el que comentàvem abans, no? En funció de l'edat del pacient.
Doctor, donem el contacte del programa i fem les conclusions, perquè el temps sempre passa molt ràpid, i també direm el nom de l'oient guanyadora que s'emporta el llibre de la doctora Folk.
Perfecte.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Thank you.
Avui al programa Persona i Vida ens acompanya el doctor Adalbert Marquès, metge internista, treballa a urgències a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Doctor, continuem parlant una mica de totes aquestes malalties que apareixen durant l'estiu, també accidents, no? Hi ha malauradament accidents, hem parlat d'accidents infantils, ofegaments a piscines.
Bueno, sí, el que ja comentàvem dels ofegaments, i els nanos petits i no tan petits, i els adolescents, pues, el perill, no? Quan estan a l'escola el nombre d'accidents és molt més baix que no quan estan a l'estiu, sense més control, no? Accidents de bicicleta, de motos, quan poden conduir moto, està també molt a sobre, fer recomanacions i, bueno, sempre més val una recomanació de sobre, no? I posi mala cara al nano que no que tingui un petit o un gran surt per culpa d'això, no?
Ens queden 3 minuts, li agradaria destacar també el tema de les vacunes, no?
Sí, a veure, és un aspecte que amb això, ara que parlàvem dels accidents, de les ferides que podem patir, que òbviament són més freqüents ara a l'estiu, a l'època d'esbarjo, el tètanos, no? La vacuna antitetànica. En principi, tota la població hauria d'estar vacunada. Passa que, doncs, persones que venen de països per immigració, que al seu país, quan eren joves o quan eren petits, no es vacunaven, ho han de tenir en compte, i després hi ha certs col·lectius antivacunes, doncs, que de vegades, doncs, no ho fan, això. I s'ha de tenir en compte perquè no deixa de ser una malaltia que encara existeix, no? I ja no se'n parla, òbviament, pràcticament no en veiem casos, però compte, perquè el tema de la vacuna antitetànica s'ha d'estar al dia, no? I, bueno, les 6, com a mínim, vacunes al llarg de tota la vida s'ha de tenir completes, no?
Et pot donar alguna reacció? Com en el cas de les vacunes de la grip, que la gent gran a vegades li provoca, no? Alguna
tota la vacuna, sí, pot fer una mica de reacció, perquè no deixa de ser un estímul a la immunitat, genera una inflamació. Recordo quan feia el servei militar, se'ns posava el braç tot inflat, no? Secundàriament.
Quedava, però, bueno, marcada, no?
Però més val aquesta petita molèstia, no? Que després el que pot ser una malaltia molt greu i de vegades mortal, com és el tètanos. Això per les persones que viatgen a l'estranger, a països exòtics, pues, també ho han de tenir en compte.
Doncs, doctor, ens queden 2 minuts. Si volia fer alguna conclusió última, com resumir tot el que hem estat comentant.
Perfecte. Potser el més important seria el tema hidratació. On veiem més problemes als hospitals. Hidratació. Sobretot persones grans, el que comentàvem al principi, persones grans, persones medicades que prenen diurètics, que prenen sedants, que prenen medicació psiquiàtrica. Això inhibeix o d'una manera més o menys important al centre de la set, i a aquestes persones se'ls ha d'insistir. Si elles espontàniament, perquè no poden, no tenen aquest augment en la ingesta de líquids, els seus curadors, familiars, les persones properes han d'insistir en aquesta ingesta.
No hem dit el nom de la persona afortunada que s'emporta el llibre de la doctora Folch. Fèiem un concurs i regalàvem, doncs, un exemplar d'aquest llibre als dos costats de la bàscula de la doctora Folch. La guanyadora és la Montserrat Villa, de Lleida. Li farem arribar, doncs, el llibre.
Moltes felicitats.
I després m'agradaria també destacar un acte important, un acte benèfic, que hi ha el proper dia 17 de juliol. L'Associació de Dones d'Avui del Masnou organitza un sopar a benefici de la Fundació Sumai. És una fundació que es dedica a l'atenció al desenvolupament infantil i també a la discapacitat. I l'associació FADAM, que és una associació contra el càncer infantil, es farà un sopar benèfic al Club Nàutic del Masnou. Comptarà amb l'assistència del president de la Generalitat i també el doctor Sánchez de Toledo, cap d'oncologia infantil de l'Hospital de la Vall d'Hebron i recentment escollit català de l'any. Sí. Em sembla que el coneix.
Un gran company.
Doncs animem els oients que vagin a aquest sopar, que col·laborin per aquestes dues entitats. Ho poden fer, doncs, trucant al telèfon 93 211 1724, 93 211 1724. Serà el proper dia 17 de juliol al Club Nàutic del Masnou aquest sopar benèfic. Doctor Adalbert Marquès, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres i a l'audiència.
Un plaer, que tingui un bon estiu i ens retrobem a la temporada que ve.
Igualment.
I fins aquí una nova edició del programa Persona i Vida, la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Salutacions cordials al control tècnic d'Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrión. Que acabin de passar una molt bona tarda i tornem la setmana vinent, el dimecres, quan passin 5 minuts de les 6. Que vagi bé, adeu-siau.